Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Bona tarda, són les dues fins les tres esports a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
En una plantilla curta, tenir jugadors amb polivalència és cabdal per poder rendir a bon nivell. Les temporades fan llargues i amb baixes per lesions o per sancions. Si no tens totes les posicions ben cobertes o doblades, has de recórrer a jugadors que puguin complir en zones diferents del camp. És el que li succeeix a Toni Saligrat aquesta temporada aquí al Sabadell. A l'hivern es va optar per reduir el número de fitxes, no suplint a tots els jugadors, especialment els joves, que van abandonar la disciplina. L'equip és curt, alguns efectius s'han de multiplicar, i aquí és on agafen importància jugadors com el que sentíem ahir, Josu Ozcoidi, o qui ha passat avui fa uns minuts per sala de premsa, que no és un altre que Pedro Capó. Si al maonès li expliquen quan va sortir del Leioa, camí de la nova Creu Alta, que actuaria de punta i, sobretot, també en banda, en comptes de fer-ho a la seva posició habitual, al mig del camp, possiblement el balear no s'ho acabaria de creure, però precisament aquesta cara polifacètica del migcampista menorquí és un dels seus principals valors i és el que fa que Saligrat confia en ell gairebé setmana sí, setmana també, encara que sigui fora del seu hàbitat natural.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Sentirem Pedro Capó, buscarem ex de l'Alcoyano i del Sabadell i també les recomanacions del Marc Pijuan pels que viatgeu a Alcoi. I atenció, també tindrem rugbi amb els esforços units per la gent d'aquest esport de Sabadell i Sant Quirze per crear una escola de rugbi al Vallès.
I fora de l'hotel?
Barça-Lassa d'handbol, en aquest cas, pot proclamar-se avui campió de la Lliga Sobal si supera el Cangas Morrazo a 8:45 al Palau i la de Mar León cau a la pista del Teucro. Els blaugranes encapçalen la classificació amb 12 punts de marge respecte al segon, a falta de 8 jornades pel final. La Volta ha suspès l'ascensió a Walter 2000, prevista pel final d'etapa d'avui per risc de llau. El tercer dia de competició, per tant, ha sortit de Sant Cugat. Ha passat per d'altres poblacions de la comarca, com Ripollet, Barberà, Santa Perpètua, Sant Manat o Polinyà, i acabarà avui a Camprodon, a diferència del que estava previst. Alejandro Valverde és el nou líder gràcies a la seva victòria d'ahir a l'esprint de Valls. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Real Madrid perd 96-88 a la pista del València Bàsquet, però aconsegueix el bitllet matemàtic pels quarts de final. Avui a 8:45, Unicaja Màlaga, Barcelona, Lassa. Finalment, encara al món de la cistella, el ple de l'Ajuntament de Badalona ha aprovat concedir el 50% de la subvenció prevista pel Joventut, el que assegura la viabilitat de la penya, club que travessa, com sabeu, una situació crítica tant esportiva com especialment financera.
I a les xarxes socials.
La fotografia a Instagram de Juanjo Ciércoles amb dos exarlequinats més, David Batanero i Samu de los Reyes, sumant-se al que us explicaven ara fa un moment els companys del Departament d'Informatius, el Dia Internacional del Síndrome de Down. Els tres jugadors són ara el guia Yves Sundsvall suec.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Lalo López Escribano, waterpolista del Natació Sabadell, que fa 29 anys, i també la pivot de bàsquet nascuda a Sabadell, la ripolletenca Lucila Pasqua, que en fa 35.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
Quatre minuts i mig per sobre de les dues. Avui dia de tornada a la feina per la plantilla del Centre d'Esports Sabadell, ja començant a pensar en el que serà el partit de diumenge a les 5 al camp de l'Alcoyano, al Collao. Avui entrenament únic, només han entrenat pel matí, però això sí, especialment intens, amb duresa, amb treball físic avui a Olímpia. Un entrenament en el qual tothom ha pogut exercitar-se sense cap mena de problemes, tothom dels que estan aquí a Sabadell, perquè recordem que Jeremy Guillemenot es perdrà aquest compromís perquè es troba concentrat amb la selecció de Suïssa sub-20. L'entrenament de la tarda podríem dir que ha quedat suspès o que s'ha canviat una miqueta el planning habitual d'una setmana d'entrenaments per allò que comentàvem ara del tema dels aniversaris. Doncs precisament la plantilla té uns quants efectius que celebren el seu durant aquest mes. Miguel González, el capità, Roberto, el porter, també la físio, la Cristina Gómez, doncs bé, han decidit fer una trobada per fer una miqueta de pinya avui a Can Uriac. Per tant, avui un dia de comunió, no només d'entrenament dur i físic, com ha tocat pel matí, sinó ara també un bon tiberi. Després de l'entrenament, com és habitual els dimecres, roda de premsa avui d'un home polifacètic, d'un home que està fent de la polivalència el seu punt fort aquesta temporada, com és el migcampista Pedro Capó, encara que ja comença a fer-se amb estrany parlar de migcampista per un jugador que ha actuat en punta, que ha actuat en banda, o està fent habitualment les últimes setmanes. Bé, al cap i a la fi, el que dèiem, un jugador que pot adaptar-se a diferents posicions del terreny de joc. Ha parlat amb ell, entre d'altres, el Marc Pijuan. Què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Adri.
No sé què has explicat avui al Maonès, en roda de premsa.
Doncs mira, com sempre, un somriure, Pedro Capó, molt amable sempre amb la premsa, i avui no ha estat una excepció. Amb ell hem repassat, en principi, també una miqueta el que va ser el partit contra el Llagostera, també per fer una mica doncs, el resum de com va anar aquella anàlisi del partit, ja quan han passat 2-3 dies, quan ja tot està més reposat. Ha reconegut en roda de premsa que l'equip doncs, va perdre el control del partit en els darrers 10-15 minuts, i també ha explicat, passat el partit, allò que sempre a vegades comentem aquí, que em fa tanta gràcia, allò de no és cap final o no passa res si no guanyem, doncs no, escolta, tots eren conscients dins del vestidor que el partit contra Llagostera era molt important, i de fet Pedro Capó avui ha reconegut que de no guanyar la situació s'hagués complicat una mica.
Era més ganes que mai, no?, d'aconseguir la victòria. Sabien que si no, bueno, es podien posar en seriosos problemes, que era el rival Llagostera que venia per darrere que ens hagués agafat, i que era el moment, no?, de donar aquella passa endavant definitiva, de dir aquí estem, aquí ja tocava guanyar, ja com fos, no? Jo crec que durant tota la setmana també es va dir que els mitjans eren iguals, que el que comptava era aconseguir 3 punts vitals.
Els punts vitals es van aconseguir. La pregunta del milió, la veritat és que el partit va ser molt, podríem dir, plàcid, o com a mínim a nivell de sensacions el Llagostera no va transmetre la de ser un equip especialment perillós dins de l'àrea arlequinada. En canvi, com dius, i com admetia també avui Pedro Capó, uns 10-15 minuts últims que sí que van generar un cert neguit, sí que hi va haver un cert descontrol. I no sé si ara que han passat aquestes hores que comentaves abans, avui Pedro Capó ha trobat una explicació al tema.
Bé, jo crec que l'hem ajudat a trobar-la una mica, o si més no, li hem preguntat sobre si hi havia alguna explicació. Jo crec que n'hem trobat un parell, o que tothom en podria doncs, treure un parell. Una, com de molt òbvia, fàcil d'entendre, i és aquella por a guanyar, que tenen molts equips, més quan tens la necessitat imperiosa de guanyar sí o sí, que ho tens allò a tocar, veus que està a punt de passar, aquella por de guanyar. I una segona explicació podria ser, i de fet ja en vam escoltar una pinzellada del dia del Llagostera postpartit, amb les paraules de Toni Salirat, de confessant que si ell hagués estat a la banqueta, segurament aquell final doncs no és el que hauria succeït. Doncs bé, li hem preguntat a Pedro Capó sobre la importància, ara sobretot que Saligrat ja podrà tornar a seure a la banqueta al Collau després de 2 partits de sanció, de la presència del míster, de Toni Saligrat, a la banqueta, i aquesta està la seva resposta.
Bueno, al final és no, la figura que ens transmet quan, sobretot solucions quan estem passant per mals moments, no? És a dir, l'equip treballa bé, l'equip sap el que ha de fer, però bueno, sempre podem tenir, com va succeir l'altre dia, 10 minuts de uf, per on agafem això, i si les instruccions venen directes de la persona que, bueno, que està al capdavant de nosaltres i que ens pot donar una mà d'ajuda per intentar solucionar el problema, doncs que vinguin les instruccions de manera directa sempre arriba amb més facilitat.
Doncs instruccions directes, que és el que demanava Pedro Capó en aquest cas per moments complicats, delicats, com els que va viure l'equip en els últims 10-15 minuts contra el Llagostera. Òbviament hi havia jo a la banqueta, però no és el mateix que si tens doncs, el míster al teu costat. En tot cas, també ens hem plantejat ja de cara al pròxim partit contra l'Alcoyano. L'equip òbviament mostra respecte, són conscients de que és un equip important, tot i que ara mateix vagi 3 punts per sota la classificació, però també estem escoltant aquests dies com volen aprofitar la bona dinàmica de les darreres jornades i allò, fer-la grossa, si es pot dir d'aquesta manera, i sumar la que seria la segona victòria consecutiva aquesta temporada, que vaja, no s'ha aconseguit gaire en els darrers partits. De fet, ens hem de traslladar a una volta sencera precisament al partit contra l'Alcoyano per trobar aquestes dues victòries consecutives. De fer-ho, doncs, seria la segona vegada aquesta temporada que s'aconsegueix. Pedro Capó creu que han d'anar prudents, que s'ha de ser prudents, però també assegura que són conscients que arriben en una gran dinàmica i que això s'ha d'aprofitar.
Sabem com ho hem d'aprofitar, però sense confiar-nos, no? És a dir, qualsevol rival és molt complicat de batre, qualsevol rival posa les coses difícils, la situació classificatòria jo crec que res té a veure amb el que després pot succeir al partit. Però sí que és veritat que hem d'intentar aprofitar el bon moment que passem nosaltres, potser els dubtes que puguin tenir ells, però bueno, sense desmereixer l'adversari ni ells ni a cap rival.
I menys a cada el seu estadi, sabent com és el Collao, que és una d'aquelles places que per molt que la cosa no vagi molt reixida aquesta temporada, sempre apreta aquella graderia. Un Pedro Capó, per cert, que ho dèiem en començar, està sent un dels habituals, sobretot amb aquest punt polivalent, pot actuar en diferents posicions, o li estem veient un nou perfil de jugador al que ja venia amb el cartell de jugador amb recorregut al mig del camp, sobretot un treballador aquí a la zona de creació i de destrucció al mig del camp, però que més enllà d'aquesta polivalència, la veritat és que travessa un gran moment personal, com a mínim xifres i números en mà. Ha jugat els 14 partits i els 14 ho ha fet com a titular. Només se n'ha perdut 6 al llarg de tota la temporada de Pedro Capó i tots per lesió. Per tant, estem parlant d'un titular indiscutible per Saligrat.
Sí, de fet està una targeta groga de la suspensió, de la sanció. Per tant, doncs, haurà de vigilar el bo de Pedro Capó de no veure aquesta targeta groga per no perdre's cap partit més. La veritat és que sí, que tots els partits que ha jugat Pedro Capó se n'ha perdut 6, però la resta tots han estat sortint de titular. Per tant, confiança absoluta de Saligrat en el migcampista maonès. Diem migcampista, tu també ho deies, però que enguany està fent allò de mil posicions, jugador molt polivalent, després de fer fins i tot de fals nou, ara li toca jugar al mig del camp però allò caigut a la banda, una posició que òbviament no és la seva natural. Li hem preguntat a Pedro Capó com s'està trobant amb tants canvis que està vivint aquesta temporada sobre el terreny de joc.
Si m'haguessis de demanar què en considero, bueno, jo em considero un mig centre de recorregut, però ja et dic, al llarg de la carrera a segona B, sobretot els anys que he estat jugant aquí al grup 3, doncs m'ha succeït a diferents equips d'haver de jugar en banda o mitja punta o pivot defensiu, depenent, i la veritat, com et comento, ho porto bé. En les instruccions de l'entrenador del que vol i en l'ajuda sobretot dels companys que posen les coses fàcils, doncs tot és millor.
Avui, com diem, dinar de germanó de la plantilla del Centre d'Esport Sabadell. Demà més entrenaments, la cita diumenge a les 5 a l'estadi del Collao, aquest Alcoyano Centre d'Esport Sabadell. Marc, no marxis molt lluny, t'espero d'aquests minuts.
Estic per aquí.
Portes giratòries.
Com cada dimecres, buscant a jugadors, entrenadors que hagin passat per una banda i per l'altra pel Sabadell i pel seu rival d'aquella setmana, toca mirar cap al Coi, per exemple, recordar que l'actual entrenador del Sabadell, Toni Saligrat, procedeix de l'Alcoyano, mentre al conjunt del Collao hi ha un exarlequinat, Manuel Gato. Són només dues mostres del bon grapat de noms que han passat pels conjunts sabadellenc i alcoyà. El rifle Javi Rodríguez, Miqui Martínez, Fran Piera, Antonio Cañadas, Álvaro Clausí, Àlex Cortell o amb qui parlàvem fa només un parell de setmanes, el també ex de l'Ontinyent, Javi Montava, coneixen de sobres des de dins les dues cases. Avui ens remuntem més enllà d'una dècada per recordar un porter que viu al Coi i que va defensar les dues porteries, Ramon Martí.
La carrera de Ramon Martí a segona B va arrencar l'any 1990 al poble de Toni Saligrat, a Torrent, en el primer dels dos anys que el conjunt valencià va passar la categoria de bronze. El porter de Godella, això sí, no va jugar cap partit. Martí va passar per l'Andorra i el Llíria abans de signar pel Club Deportiu Alcoyano la temporada 1992-93, on es va fer un nom disputant 34 partits amb només 22 anys. Estel Collao va fer el salt al Ciutat de València, defensant 3 anys la porteria del Levante i aconseguint l'ascens a segona A al 96. Després va passar pel Yeclano abans d'arribar al Jerez, on va viure la seva època d'esplendor. 6 temporades va passar el porter al conjunt andalús, aconseguint també un ascens al futbol professional el 2001. Després de quedar-se sense equip, Ramon Martí va fitxar el gener del 2005 pel Centre d'Esport Sabadell, sent peça clau de la salvació assolida de forma agònica en l'última jornada amb l'1-0 contra el Peralta, gol obra de Marcos. Un any més tard, l'any del descens a tercera, el de Godella només va poder jugar 13 partits amb la samarreta del conjunt arlequinat, ja que va caure lesionat de gravetat precisament al Collao del Coll, al quart d'hora de joc d'un Alcoyano 0-1 Sabadell, posant així el punt i final de forma precipitada a la seva carrera futbolística.
Un partit aquell 0-1 al Collao que molts recordem per aquell gol in extremis d'Ivan Díaz, de l'ara jugador de la Sabadellenca, però que, malauradament, el nostre protagonista segur que ho recorda amb un record molt més trist. Com estàs, Ramon Martí? Bona vespre, què direu per allà baix?
Sí, hola, bona vespre, què tal?
Un veu un Alcoyano Sabadell i recorda aquella acció encara avui?
Pues sí, sí, desgraciadament va ser el fi de la meua carrera i, clar, és una acció que no se m'oblidarà mai en la vida. Tenia tota la família en l'estadi, en el Collao, i, en fi, era un partit especial i, bueno, pues es va convertir especial, però negativament, no?, per desgràcia, no? Entonces, pues, bueno... De trist record per a mi, però bueno, forma part d'una carrera esportiva, o sigui que lo bo i lo ruïn, pues bueno, ahí està, no?
La veritat és que és mala sort que sigui en un escenari com aquest. A vegades quan un es lesiona, després té aquelles seqüeles. No sé si el genoll, ara que ja no hi ha futbol de pel mig, ara que ja no és la vida d'un futbolista, sinó d'un porter ja retirat, si allò tan típic que quan canvia el temps molesta el genoll o alguna cosa d'aquestes, ha quedat alguna seqüela o no?
Pues, a veure, seqüela que no, a veure, no sinó força, vull dir, jo l'esport, pues, no el practique, a veure, en una intensitat gran, entonces no passa res. Si forçara un poc més la màquina, possiblement tindria problemes. Entonces, bueno, la veritat és que el doctor Ramon Cugat en el seu moment va fer una operació extraordinària i vas quedar molt bé, no? Lo que sí és cert és que clar, al no practicar esport d'un nivell, diguem, intens, pues gràcies a Déu no tinc cap problema.
Com és la teva vida ara, més enllà del futbol? Perquè d'això ja ha plogut des d'aleshores, fa més d'una dècada. Vius al Coll, ja tenies la família aleshores allà. No sé com és ara un dia a dia en la rutina de Ramon Martí, si té alguna vinculació amb el futbol o no.
No, directa no. Bueno, la vinculació és en els meus fills, o sigui, tinc dos, bueno, en concret un, l'altre abandonat i que, bueno, ja té 18 anys i va decidir agarrar un altre camí i tinc un altre de 13 anys que també és porter com jo i, bueno, pues va raere d'ell, o sigui, pues bueno, disfrutant mentre dure i donant-li consells. Però directament en el món del futbol no estic vinculat perquè, bueno, vaig muntar un negoci i, bueno, pues estic molt, molt volcat en este tema, no?
No es dirà Ramon, no, el fill? Ho dic perquè ara fa unes setmanes parlàvem aquí amb Javi Montava, ex de l'Alcoyano i de l'Ontinyent,
sí.
I ens deia que té un fill jugant al futbol base del Deportivo, de l'Alcoyano, i que es diu Javi Montava i és migcampista. Aquí a Sabadell fèiem la broma que teníem el Pere Belmonte, el Piti, que té ja el juvenil del Sabadell, un altre migcampista que també es diu Pere Belmonte. Ara si em dius que Ramon Martí té un fill que es diu Ramon també i que és porter, l'acabem de fer.
No, és porter, però no es diu Ramon. És que Ramon no és un nom que a mi m'agradarà massa, no?
Com es diu, per si l'hem de veure d'aquí un temps?
Pues Borja, li diuen Borja Martí.
Borja Martín. I de moment juga a Ontinyent, no? Em deies avui?
Sí, està en l'Ontinyent, porta 4 anys allí, i, bueno, no descarte la possibilitat de que jugui en el Deportivo Alcoyano la temporada que ve, però, bueno, això està per vindre.
Et pregunto també, ja que hi som, tu has estat porter de l'Alcoyano i del Sabadell, em deies avui que, home, no estàs molt a l'actualitat en el dia a dia dels dos conjunts, del Sabadell ni t'explico perquè queda a molta distància, però tampoc de l'Alcoyano, però sí que coneixes de sobres el que és la casa, a nivell del que pugui ser, fins i tot de pressió o d'ambient pels jugadors que l'any passat van estar fregant l'ascens amb Toni Saligrat precisament a la banqueta i que enguany no li estan acabant de sortir bé les coses, i també del que és el Collao per un equip visitant com el Sabadell que aquesta setmana, diumenge, passarà per allà i que sempre és un d'aquells camps incòmode en lo futbolístic però amb molt de caliu, amb molta tradició també.
Sí, a veure... La veritat és que l'Alcoyano està travessant una situació incòmoda, incòmoda perquè a lo millor ja no sé jo si tant per pressupost, perquè m'imagino que en la categoria n'hi ha equips molt, molt potents econòmicament, però a nivell de tradició l'Alcoyano sempre, o per lo menos els últims temps, sempre ha estat lluitant per promoció o s'ha posat en promoció. Entonces, clar, jo m'imagino com a exfutbolista, la situació dels jugadors de l'Alcoyano té que ser prou difícil, sobretot en casa, perquè el Collao, bueno, l'afició de l'Alcoyano és una afició, m'imagino que com la majoria, no? És una afició que si tu li dones es volca en l'equip, però clar, ara enguany la veritat és que la situació no està siguent tot lo positiva que hauria de ser, i pel jugador això pesa, i sobretot en casa. En el Collao, home, el Collao té un plus per les seues dimensions, perquè ara és un camp que està en perfectes condicions, però clar, les condicions, tant la grada damunt del terreny de joc, i això també li dona ales al jugador, però clar, si això ho enfoques negativament, perquè la situació no és la que hauria de ser, pues també pot produir l'efecte contrari, no? Que és que el jugador pues no faig les coses com les té que fer, no? I el Sabadell pues igual, el Sabadell és un club, bueno, la història del Sabadell ja la coneixem tots, i clar, pues vindre, jo m'imagino que vindre així a un camp com el Collao no és fàcil, en segon B no és fàcil, però també motivant, és un partit molt, molt motivant pel jugador per intentar traure els tres punts, o sigui que jo crec que va ser un partit molt, molt disputat i molt intens, o sigui, entonces, pues bueno, que guanyi el millor i el que faci millor les coses, no?
Ramon Martí, portant el seu dia dels dos equips, fa molt, per cert, que no passes pel Collao? L'últim cop va ser per veure el Borja o va ser per veure el Deportivo?
No, l'últim va veure el Deportivo, però sincerament no me'n recordo l'última volta que vas passar, eh? I estic al costat, però bueno, tu saps, arriba el cap de setmana, tota la setmana... que si la feina, que si els xiquets, que si... En fi, pues arriba un moment en què si tens... Després, bueno, jo tinc una afició que l'ha tingut tota la vida, que és... M'han agradat els cavalls i tinc un cavall, i clar, també li tinc que dedicar un poc d'atenció. Entonces, ja te dic, després, pues bueno, també tinc que fer vida familiar. Entonces, clar, no puc partir mental, no? Entonces sí que fa temps que no he anat al Collao i... Ja te dic, estic al corrent perquè jo pertenesc al grup dels veteranos de l'Alcoyano i estic molt, clar, via WhatsApp estem molt, molt al corrent de notícies i de coses, però directament sí que estic prou desvinculat, sincerament.
Al final de 1990 al 2006, pendent cada cap de setmana del partit, com perquè a sobre, ara que estàs retirat ja, hagis d'estar també amb els caps de setmana hipotecats. Ramon Martí, una abraçada enorme, cuida't molt.
Moltes gràcies per tot, un abraç.
I per si aneu a Alcoi, al marge de tot aquest ambient que ens comentava ara el Ramon Martí, tenim ja de nou aquí el Marc Pijuan perquè ens acostis una miqueta recomanacions més enllà també del món de futbol. Avui amb què comencem, per exemple?
Doncs bé, avui toca viatjar fins al Alcoi. Jo crec que el millor, com sempre, és posar-hi una mica de música.
Estic en el món tractant de fer-lo més humà i millor.
Aquesta veu em recorda el Mola Mazo a mi, eh? Això és Camilo Sesto, no?
Camilo Sesto, el nostre amic Camilo Sesto.
I l'ús del
tema... És que el tema ho porta, eh? El meu cor és d'Alcoi. Un poeta.
Així es diu la cançó?
Sí, sí, sí.
Soc una veu més que pregunta cantant una resposta al raó.
Sí, estem buscant... Estos, senyor, un ídol del
Coi. Estem buscant on diu això del Coi, però no ho trobem. En tot cas, tot un poeta Camilo Sesto, amb aquest El meu cor és del Coi. Com sempre, de Sabadell al Coi, comencem ubicant 385 quilòmetres. M'encanta, en línia recta. Ara bé, si agafem la carretera, ens en surten 466. La direcció exacta és el carrer Oliver, sense número, per arribar en aquest camp municipal del Collau. Ara bé, què podem veure al Coi? Interessant, també. T'he de dir que m'ha sorprès, no em semblava que fos tan interessant.
I tant,
però...
i tant. Bona plaça. El Toni González ho sap de sobre, és que és una bona plaça al Coi.
Desconeixença absoluta per...
Segurament pel Parc Natural de Carrascal de la Fontroja no serà.
No l'haurà trepitjat, no?
Em sona que no, però vaja, creu que és una bona plaça, estic
segur. La Fontroja potser sí i potser no traia aigua, però... En tot cas, aquest Parc Natural del Carrascal de la Font Roja, que és el primer destí que us recomano, és un lloc ideal per gaudir del paisatge, de la tranquil·litat i de la natura. És una visita que es pot fer al llarg de tot l'any, per tant, no és una cosa només a l'estiu, sinó que si vas a l'estiu, doncs, òbviament, tindràs més sol, però hi ha uns arbres, hi ha aigua fresca que ragen de les seves fonts, eh? Aigua fresca, Toni. Per tant, doncs, vaja, és una visita recomanable a qualsevol època de l'any, també a l'estiu i també a la tardor, primavera, ja al cul de l'hivern, que és on estem... No sé per què m'heu tret aquí Camilo Sesto, perquè m'estava inspirant bastant.
Sí, no?
Sí. En tot cas, podem fer rutes de senderisme, és possible fins i tot arribar a un barranc que es diu el Barranc de l'Infern, no volem saber per què, però Barranc de l'Infern, i a l'hivern ens diuen que el paisatge encara arriba a ser més espectacular si el trobem cobert de neu, que podria ser que aquestes alçades potser trobéssim una mica de neu.
Perfectament, coneixent el Coi fa fred, o sigui que podria ser perfectament. Tirat de clàssic, eh?
Home,
avui,
havia de
Camilo Sesto, Amoros i Cristians.
Que no he volgut portar la festa, perquè se celebra a l'abril, coincideix amb dates, òbviament, amb Sant Jordi, amb Sant Jorge i Sant Jordi, per tant, doncs, el 21 o el 24, si no m'equivoco, aquest Amoros i Cristians. En tot cas, una mica de música, i si no coincidim amb la festa, sempre és important o xulo potser visitar el Museu Alcoià de la Festa, o també li diuen el MAF, que és com el coneixen per allà, i és que allà hi podem trobar doncs, capitans i alferes dels exèrcits moro i cristià que dipositaven els seus vestits a l'Associació de Sant Jordi, que és l'organitzadora d'aquesta festa dels moros i cristians al Coi, fins que l'any 2004 es va decidir construir doncs, aquest museu per ensenyar-los, per mostrar-los. El 2006 es va inaugurar les tres plantes d'aquest museu que, d'una manera o altra, et fa traslladar-te al centre de la festa com si haguéssim visitat el Coi a finals d'abril. A més dels vestits de capitans i alferes, els més antics, atenció, del segle XVIII, també hi ha els de Sant Jordi, que estan representats per un nen petit, i tots estan des de l'any 1921, és a dir, els han anat recopilant des del 1921 fins ara, i els podem veure en aquest Museu Alcoià de la Festa.
De fet, l'Alcoià en algun altre any ha tingut com a segona samarreta la Creu de Sant Jordi, per
correcte,
tant, aquí va tot molt, molt lligat.
Tens raó. Va, següent ruta que us recomano és la ruta modernista del Coi, No us penseu que això només passa a Barcelona, també hi ha ruta modernista del Coi, o fins i tot aquí
hi ha diferents llocs,
Sí,
ha,
sí, sí.
Aquí també tenim.
A
Reus, per exemple, és bastant coneguda, també.
Doncs des d'allà ens diuen que la ciutat del Coi va ser pionera a la revolució industrial a Espanya. En aquest moment el modernisme estava doncs, en el seu màxim esplendor i els burgesos alcoians van decidir que aquest seria l'estil en què construirien totes les seves cases. Per tant, si volem veure alguna senyal doncs, que ens identifiqui aquest modernisme, hi podem visitar el Cercle Industrial, que està al carrer Sant Nicolau número 19. Hi ha aquí... Bueno, ho hem fet en català, però també ho farem en castellà perquè la gent ho entengui. La casa de l'Indiot o dels Indiots, que és la casa de los pavos, o del pavo de los pavos, que està al carrer Sant Nicolau 15. Per tant, està al costat mateix, al mateix carrer, al carrer Sant Nicolau, podem trobar aquest Cercle Industrial i aquesta casa de l'Indiot o dels Indiots que... doncs són peces modernistes. Què més? Per exemple, hi ha el Conservatori de Música i Dansa, que és la representació més veraç del modernisme a la ciutat. No ha sofert cap modificació, atenció, des de la seva construcció fins a dia d'avui. Per tant, doncs, molt original aquest Conservatori de Música i Dansa que el trobem, atenció, al carrer Joan Cantó, número 2.
I si encara amb tot això no feu, si passeu el cap de setmana llarg al Coi, teniu aquí el bonus track de cada fora de lloc del Mar Pijuan.
Sí, m'agrada molt. També relacionat amb el modernisme, però amb el modernisme del segle XX, de principis del segle XX, que és el que, per exemple, va portar Calatrava, tot un altre mite, en aquest cas, gairebé doncs, cap allà, cap al Coll. La llotja de Sant Jordi no està a l'exterior, no hem de pensar que veurem un edifici important, no, no, està a l'interior, en aquest cas, de l'anomenada plaça d'Espanya, que és doncs, un dels punts també de la ciutat d'Alcoi, al costat de l'Ajuntament, ens indiquen, i també diuen que, com qualsevol obra de Calatrava, va tenir els seus mas i sus menos, que es veu que, vaja, al principi
no tothom l'ha d'acceptar, no?
No, no acabava d'estar gaire bé aquest edifici, es veu que, i no és conya, de les mascletes, es veu que la pólvora feia malbé els vidres, perquè és un edifici, ens hem d'imaginar un edifici dins de terra, amb cristalleria, per tant, la llum era de fora, però es veu que els petardos...
Terra de pólvora, terra
sí,
de petards... Sí, feia
malbé el vidre, es veu que no ho havia calculat això, i van haver de reconstruir-ho, però vaja, que se n'han sortit i he vist allò fotos, imatges, i és molt xulo que un cop dins es veu que s'hi fan exposicions, doncs també alguna conferència, etc. Interessant també de veure aquesta llotja de Sant Jordi, si voleu, al costat de l'Ajuntament d'Alcoi.
La coneixen com la Safata, també.
La Safata. Doncs... Ho he llegit, sí.
A ver, para comer, que viento me da hoy.
Ja que parlem de safates, a veure, què fem al Coll per fer un bon tiberi, un bon àpat abans del partit, per exemple, diumenge?
Com m'agrada escoltar Arguiñano aquestes hores. Doncs mira, al Coll, l'Ulleta Alcoyana, que t'he de dir que he vist imatges, he vist la preparació i se'm feia la boca aigua aquesta hora del migdia.
És que aquesta hora...
Sí. Diré només la recepta, perquè els ingredients, disculpa, perquè la recepta seria molt llarg, 300 grams de fesols de Villena, ens diuen, de les blanques,
És 300... a tocar, Villena, del Coll, no és gaire lluny, és allà a Alacant.
300 grams de barreja de trossets, atenció, de pulmons, cor, cansalada i mag, sí. Ho hem dit
això...
ràpid,
Sí, sí, això, quan comences a saber què porta el plat, potser tira una mica més cap enrere.
3 penques grans, 3 botifarres de ceba, mare meva.
Això comença a agafar una mica més de color.
2 cullerades d'oli d'oliva i també una miqueta de sal. Tot això, si voleu trobar la recepta, a internet, òbviament la teniu, aquesta Ulleta Alcoyana. I una altra recepta típica d'allà és les coquetes fregides típiques del Coll, que es veu també és una recepta típica de la zona. També us diré els ingredients, que són molt senzills. 1/2 quilo de farina, una mica de llevat, 1 gotet d'oli i 1 got gran d'aigua tèbia i també un polsim de sal. Per tant, si teniu ganes també de la recepta d'aquestes coquetes fregides típiques del Coll, aquí a la recepta i, si no, també a YouTube.
I assegura des del control de sol Toni González que, ja dic jo, que de beure i de menjar la toca bastant allà, que de la botifarra li diuen llonganissa. Per tant, vigileu a l'hora de demanar perquè potser comencem a barrejar conceptes i no és ben bé el que us imagineu.
Havíem de repassar també el temps, que atenció, porteu, si hi ha algun aficionat, soci, seguidor del Sabadell que ens està escoltant i que té pensat anar al Coll diumenge, possibilitat de pluja, d'acord? No és allò una cata, no és una tempesta d'aquelles que...
Mira, mentre no nevi, que coneixent el Coll, deixa't estar, que fa fred.
Mínimes de 5 graus, màximes d'11. En principi no ha d'arribar al punt de nevar, però sí que gotes i això sobretot també fresqueta a aquella hora del partit. Per tant, abrigueu-vos que farà fresca al Coll.
T'animaries a cantar-lo? No.
Bueno, jo crec que aquí el que canta ets tu, que és el que sap els himnes, jo porto la lletra, porto fins i tot en aquesta ocasió t'he portat la versió original, que és aquesta? De l'any, atenció, 1978. A veure, escoltem-la una miqueta.
1978, qui ho diria,
Així
sembla,
comença.
Sembla 1920.
Només agafar-te una frase que m'ha fet molta gràcia, Jugando al futbol total, logrando fama y renombre. Bé, futbol
home,
total.
Home, per fúria, garra i moral, sí, això sí que quadra molt més. Potser. Recordem aquell lema, de la moral de l'Alcoyano, o sigui que fan bandera, d'aquest eslògan.
I molt ràpid, també t'he portat una versió del 2005, una versió de l'himne cantada pel tenor José Zamora.
L'himne comença dient Deportivo, Deportivo, que és com se'l coneix allà, Allà
correcte.
No es coneix com l'Alcoyano, sinó com el Deportivo. El que passa és que hi ha tants Deportivos després que un perd una mica la noció i fora d'allà dius Deportivo i potser penses en la Corunya, però allà el crit de guerra, si la gent va al Collao, és Deportivo, Deportivo.
El Club Deportivo Alcoyano.
Este es el grito de guerra.
Doncs bé, aquest és el tenor, eh? José Zamora, i fins aquí, si voleu, podem deixar l'himne de l'Alcoyano, que ens ha agradat molt.
Marc Pijoan, d'aquí a 15 dies més, amb un nou viatge i les recomanacions que ens porta els dimecres quan toca agafar la maleta i viatjar lluny de Sabadell. Fins ara!
Fins ara!
L'himne de l'Alcoyano. Fem un apunt molt ràpid també de futbol femení abans de fer una pausa per la publicitat. De seguida hem de parlar també de rugbi i d'aquest projecte formatiu que s'està treballant aquí a la ciutat i a la comarca. Però abans, a la preferent femenina de futbol, el Planadeu va de final en final. Diumenge van empatar 2-2 les de la zona nord, desaprofitant una victòria momentània que tenien amb 2-1 i una jugadora més contra el Molins, el penúltim classificat. Doncs bé, l'equip de Vicent Díaz, a l'empatar i no guanyar, continua sent l'últim, però només 3 punts de sortir del pou. I diumenge visita qui marca el llindar, que és el puntenc. L'entrenador reconeix que fer un 4-6 en els dos últims partits és un bon balanç, tot i que ho tenien tot de cara per sumar dues victòries.
La sensación un poquito agridulce, porque lo importante es que hemos sumado 4 puntos de 6 cuando nadie iba a esperar que íbamos a sumar 4-6, pero después de haber ganado al líder la semana pasada queríamos sumar 6-6. Y bueno, un poquito agridulce por esto. Este punto, pues todavía nos seguimos enganchados cerca para conseguir la salvación, que vamos a competir hasta el final.
Un Vicent Díaz, per cert, que compleix una sanció de 10 partits per seure a la banqueta del Planadeu, tot i ser expulsat en anteriors partits en d'altres clubs on també entrena i fins i tot juga. Una sanció que el tècnic de Castellbell i el Vilà ha considerat desmesurada. Pensant en el futur, diumenge 6:15, puntenc Planadeu, el rival marca la salvació a 3 punts de les de la zona nord, per tant, només val guanyar i necessiten els 3 punts les sabadellenques per arribar amb opcions al final, com ha reconegut la davantera Kautar Tequi.
Sí, ahí no solo nos vale ganar y vamos, y estamos, bueno, esta semana vamos a estar entrenando a tope, vamos a intentar hacer todo lo que podamos para sacar los 3 puntos, que nos estamos mucho y a seguir trabajando hasta el final de la liga.
2 punts per sobre del descens es troba el Sabadell femení, que va caure a Olímpia 0-4 contra el segon, el Vic Riu primer, en un marcador que el tècnic Àngel Codina considera un pèl enganyós. Segurament va ser superior al conjunt usonenc, així ho admet Cudi, però no tant com per guanyar 0-4. La prioritat del cos tècnic arlequinat ara és recuperar l'ànim de la plantilla a les portes del tram final de competició. Necessiten una victòria diumenge a les 12 a l'Estartit per reforçar la confiança.
Em preocupa l'estat d'ànim de l'equip, perquè sí que és veritat que lògicament tenim un estat d'ànim molt, molt fràgil, no? I quan les coses van bé a nivell de resultats, l'equip se vien arriba, però quan les coses no funcionen com ara, doncs l'equip doncs, pateix bastant. Sí que és veritat que quan vam entrar Raül i jo vam fer números que garantien la salvació i al moment estem dins d'aquesta línia encara.
Per tant, encara surten els números a la banqueta del Sabadell femení. Com el Sabadell, l'equip empordanès, l'Estartit, també és un dels que torna aquest any a la preferent. En anteriors temporades estava per sobre en d'altres categories, un equip amb tradició al futbol femení que acaba de descendir, per tant, i que després de canvis a la plantilla i entrenadors és a la zona mitjana, mitja-baixa, podríem dir, d'aquesta preferent femenina. En concret, l'Estartit és 9è, amb 5 punts més que el Centre d'Esports. La cita, diumenge a les 12. Fem una aturada per la publicitat. A la tornada hem de parlar de rugbi. Agafem l'oval i parlem de l'escola que s'està formant aquí a Sabadell i a Sant Quirze.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @amuntaltaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Bona tarda. Són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival Embassa tancarà els concerts a la bassa.
Aquest, però, és l'onzè empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Contractar el gas amb Endesa és una bona idea. Perquè si ja ets client de llum i contractes el gas, aconseguiràs fins a 50 euros de descompte a la factura de gas. Informa't en el punt de servei Endesa que tinguis més a prop i contracta-la abans del 14 d'abril. Així de fàcil.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i mig i seran 3:45 de la tarda. Anem a parlar una miqueta de rugbi, anem a agafar l'oval i anem a comentar una iniciativa, un acord, una col·laboració que s'està coent aquí a la ciutat i a la comarca perquè inclou el Sabadell Rugby Club, però també el club de rugbi de Sant Quirze del Vallès i que va molt centrada en la formació i en, per què no dir-ho, en l'auge, en el boom que està experimentat també a nivell formatiu i a nivell sènior aquest esport, aquesta modalitat del rugbi aquí a casa nostra. Per això ens acompanya aquí a Ràdio Sabadell als estudis el Roger Menescal. Ell viu a Sabadell, encara que és barceloní, des de fa molt de temps ja el tenim aquí a la ciutat, i també col·labora, treballa amb el rugbi Sant Quirze. Què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I de seguida saludem també a l'Oriol Ferran del Sabadell Rugby Club, en aquest cas al telèfon, perquè Sabadell i Sant Quirze, aprofitant la proximitat, heu arribat a un acord, a una col·laboració per treballar de forma conjunta en l'escola formativa, per poder crear un punt de referència del rugbi aquí al Vallès, no?
Exacte. Sí, el que hem intentat és... Bueno, nosaltres ens trobàvem el problema que tenim només escola i un cop els nanos ens feien els 18 anys no sabien ben bé on acabar. Alguns anaven a Sant Cugat, altres s'havien de desplaçar més lluny. I la idea era que, conforme els nanos anessin acabant l'escola, poder-los dirigir a un lloc tan proper com Sabadell i tant, que al final som quasi veïns. Llavors, per altra banda, també, si a Sabadell mai té cap nano que pregunta per jugar rugby i tal, que tingui la referència de la nostra escola i que ens els puguin derivar cap a nosaltres. És a dir, una col·laboració.
Vasos comunicants al final. Tenim al telèfon a l'Oriol Ferran. Què tal, com estàs, Oriol?
Molt bé, bon dia. Acabat de dinar.
Acabant de dinar? Doncs bon profit. Espero que hagi anat de gust. Et pregunto una miqueta per el que dèiem ara. Al final és doncs teixir punts en comú, teixir relacions entre ciutats molt, molt, molt veïnes i que al final, Oriol, doncs poden veure's beneficiades les dues entitats, no?
Sí, sobretot, bé, els que vam començar al principi d'aquesta junta directiva del Sabadell Rugby Club, el fet de l'escoleta de rugby era un punt principal. O sigui, hi havia tres punts principals. Un era un equip masculí, un equip femení i una escola de rugbi on els nens i nenes poguessin aprendre a jugar a rugbi. Ja estem promocionant aquest esport, està creixent, com tu deies ben bé ara, moltíssim. Està sortint a portades de diari, portades de... L'altre dia començaven a la ràdio parlant també del partit d'Espanya. Doncs bé, si els nens comencen a veure que aquest esport els agrada o els pot agradar i volen començar, perquè haver-se de desplaçar molt lluny si tenen aquí una escola de rugbi i poden començar a aprendre aquest gran esport que ens enganxa a tots.
Des del 2012 treballa en plana formativa al Sant Quirze amb tres equips en l'actualitat. El Sabadell Rugby Club ja fa alguna que altra temporada també que va encetar aquest projecte i que va portar el rugbi aquí a la ciutat de Sabadell. I si aixequem una miqueta més la vista en quant a temps i també en quant a geografia, veiem, per exemple, en una de les notes que ens vau fer arribar, que del 2006 cap aquí, de 2.500 llicències de rugbi s'ha passat a 6.000. Sí. Aquest boom, Uri, Roger, Uri, a què es deu?
Home, bàsicament la gent comença a conèixer més el rugbi, comença a conèixer més els seus valors, els valors que... de solidaritat, d'esforç, de sacrifici... I és un esport que un cop prens contacte amb ell t'enganxa perquè és que... per això mateix que et dic, perquè és un esport molt noble i tot i que tenim l'estigma d'esport violent, realment és un esport que no és violent, és un esport que és dur, que és molt físic i que qui el prova s'enganxa, està clar.
Uri, al final el que falta llavors era una mica de, no sé si dir comunicació, però sí mostrar el rugbi perquè la gent el tasti?
Sí, sí, el que necessitem és que la gent sigui visible. Ja, com deia el Roger, el rugbi enganxa, però la gent també ara mateix és capaç de veure que a casa seva, a prop de casa seva, hi ha clubs que estan amb els nens i amb les nenes, que es fan trobades amb joves de 10, 8, 6 anys i que els nens no els fan mal. I bé, bueno, i potser sí que els fan mal, però com tots els altres esports, no? Que et pots lesionar, forma part de l'esport. I el rugby no és un esport violent, és un esport de contacte, i punt.
Tenim el Sabadell Rugby Club per una banda, tenim el Club de Rugby Sant Quirze per l'altra. Hi ha alguna possibilitat, entre les converses que heu tingut, de poder fer un pas més enllà, no sé si parlar de fusions o del tema d'allò que tant ens identifica, els colors, els escuts, etc., de poder treballar de forma conjunta fins i tot en aquest sentit, o teniu molt clara quina és l'estructura i a partir d'aquí que es construeixi un pont d'una banda a l'altra no implica res en el que dèiem ara?
Home, jo crec que si ens dividim cadascú en el seu sector, és a dir, el Rugby Club de Sabadell té molt clar que es dedica als sèniors, nosaltres tenim molt clar que de moment ens dediquem a les escoles, perquè realment portar un sènior és una cosa molt complicada. Llavors, de moment estem, jo crec que per molt temps estarem cadascú en el seu tram i crec que així aquesta sinergia serà bona d'aprofitar.
Oriol, com va arribar o com vau rebre la iniciativa o les primeres converses al Sabadell Rugby Club un cop us proposen o parleu entre les dues parts del tema de col·laborar de forma conjunta?
No, bé, els responsables de Sant Quirze, aquí teniu el Roger, es van posar en contacte amb el nostre president, amb l'Arnau, i bé, l'Arnau ens va transmetre a la junta directiva i de seguida tothom va estar-hi molt d'acord, perquè nosaltres el problema que teníem és que sí que teníem molts pares interessats en apuntar els seus nens, però pares d'edats molt disperses. Estem parlant de nens de 6, un nen de 10, dos de 14... Clar, és molt complicat poder muntar un equip de 0 i amb tantes edats. Clar, el Sant Quirze ens ofereix. Mira, nosaltres tenim equips de totes les categories. Doncs, perfecte, tots els que no ens van arribar ja us els anem facilitant, ja. Em consta que hi ha més d'un nen i nena de Sabadell ja estan entrenant amb els de Sant Quirze.
S'ha creat una escola, clar, el ventall és enorme, perquè de 5 a 18 anys en un esport de contacte s'apleguen per edats, per franges, però com sigui molt gran la franja, pot haver-hi una diferència física brutal.
Sí, no, realment, nosaltres, al ser un equip d'un poble petit, realment el que fem és ajuntar, per exemple, els sub-6s amb sub-8s, tenim sub-10s amb sub-12s i sub-14s amb sub-16 junts, perquè realment tenim una miqueta de falta de nanos que s'apuntin. Anem creixent i cada any el número de fitxes és més gran, però costa molt, i en un poble com Sant Quirze s'ha de picar molta pedra, fer moltes promocions a escoles, cartells, publicitats... És difícil perquè els altres esports més majoritaris ho eclipsen tot i els costa una miqueta treure el cap per entre aquests esports.
Us heu marcat alguna dada de dir, mira, ara que hem arribat a aquest acord de col·laboració, tenim 3 equips, portem treballant doncs 6 anys d'escola formativa, d'aquí a un temps volem arribar a tants equips o a tants nanos, o això és molt difícil, és parlar per parlar?
Home, l'ideal és tindre un equip per categoria i un equip amb un mínim de... Amb els nanos juguen, no juguen 15, amb els nanos juguen 9, 8, depenent de la categoria. Però si podem tindre un equip a cada categoria amb suficients canvis, com per anar a les trobades d'escoles amb una certa tranquil·litat i amb una certa olgura, doncs aquest és l'objectiu. Tindre un equip a cada categoria perfectament format i que vagi a competir cap de setmana sí, cap de setmana no.
Et deixo dinar en un minut, Oriol, però et faig la última. Pel Sabadell Rugby Club, el fet de tenir un club que al final el que es fa és una escala natural, un trampolí, que quan acaben l'etapa formativa puguin passar després a Sabadell, canvia una miqueta, no dir la raó de ser, però sí el que ha estat aquest Sabadell Rugby Club, que al final heu estat uns malalts que ja tenia una certa afició pel rugby, heu anat enganxant amics, etc, i heu fet una colla que al final heu fet un projecte espectacular pel que no hi havia res fa tot just uns anys. Però a partir d'ara, el poder crear aquesta escala natural canviar o pot canviar l'estructura de, del club?
Sí, mira, per primer, canviar radicalment perquè ara no, ara som quatre malalts, encara som quatre malalts, com dius tu, però més endavant, si tu no tens uns equips inferiors, una escoleta de rugby, hi ha un punt que és divisió d'honor B, on tu ja no hi pots arribar-hi. D'acord? Si tu no tens una escola formativa, ja no pots, és un requisit. Per tant, ja només amb això, nosaltres ja hi guanyem, nosaltres ja tenim aquest equip formatiu, amb el que, si algun dia es dona, podríem seguir pujant categories. De moment ens centrem en la primera catalana que tenim a sobre, però en aquest cas ja ho tenim. I a part, el fet de que és una renovació constant. Si tu tens un grup que cada any 3, 4, 5 jugadors de 18 anys t'arriben, estàs creant bueno, que s'evolucioni, que evolucioni i que vagi canviant. I que tenir un equip, tenir segur un equip a casa i sobretot això de gent jove que s'impliqui i tingui ganes de jugar.
Oriol Ferran, Sabadell Rugby Club, acaba de dinar tranquil. Una abraçada.
Moltes gràcies, vagi molt bé.
I l'última que et faig, Roger, sobretot perquè dieu Escola de Rugby del Vallès,
sí.
Unint esforços Sabadell i Sant Quirze. Clar, ser referents al Vallès implica molt, perquè el Sant Cugat és un dels puntals, podríem dir, del rugby de casa nostra, Sant Cugat, Sant Boi, Barcelona... Però al final la voluntat és això, és fer com que surti com un bolet pràcticament un altre club, una altra entitat, una altra estructura que pugui fer ombra, per exemple, a Sant Cugat.
Sí, la idea és aquesta una miqueta. Pensem que per la quantitat d'habitants de la nostra zona és perfectament possible que aconseguim equips formats i que puguem tirar endavant totes les categories en les quals participem. Per tant, crec que el potencial hi és. Falta una mica de treball de promoció, de treball d'anar informant a tothom de què és el nostre esport i de com poden vindre a jugar amb nosaltres i aprofitar aquest tirón que té avui en dia el rugby i animar la gent que s'apunti, vaja.
M'ha fet venir gana a mi, l'Oriol. Tu has dinat o no?
Jo he dinat, ja.
Has dinat, llavors...
I és que vinc d'hora.
Et deixo, llavors, anar a fer el cafè, llavors. Roger Menescal, un plaer també que ens hagis visitat aquí a Ràdio Sabadell. Gràcies. Molta sort amb aquesta història, l'anirem seguint. I a veure si d'aquí a un any o dos podem parlar que en comptes de tres, doncs tenim sis equips o la cosa va engrescant-se.
Ja veuràs com sí, esperem que sí.
Sort.
Moltes gràcies.
Vius a Sabadell?
Vols estar al corrent de l'actualitat?
Notícies, esport, teatre, cinema, música!
Si vols estar ben informat,
escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants de l'Escola Roureda. Nosaltres escoltem
Ràdio Sabadell.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa, hem parlat de rugby, aquesta iniciativa per crear un club, una escola, vaja, formativa de rugby aquí a Sabadell i a Sant Quirze. Ara el que fem és parlar de ciclisme perquè diumenge es disputarà a Montjuïc la Revolta, la versió femenina de la Volta a Catalunya, que comptarà amb la presència de dues sabadellenques, Sandra Santanyes i Mercè Pacios. Els objectius de totes dues ben diferents, per exemple, el de Pacios, acostumada a alternar la bicicleta de muntanya amb la de carretera, espera ser una de les protagonistes d'aquesta revolta.
Seria el premi de la muntanya, no? De qui té més punts a arribar
jugar una mica, fer una mica interessant o divertit, aviam si podria agafar bastants punts com per poder arribar a disputar, vull dir que hi ha moltíssimes noies que poden disputar el Premi de Muntanya, i llavors el premi final, no, de la cursa en si.
La temporada passada, de fet, ja va competir aquí, en carretera, després de provar-ho per primer cop a Anglaterra. Pacios no es volia perdre aquesta cita, sobretot per ser una de les pioneres, ja que per primer cop les noies prendran part d'aquesta volta, encara que sigui una cursa d'un dia i sense el bo i millor del pilot internacional.
És molt important pel significat que tindrà, que és el primer cop, una mica com vam fer amb la Volta a Espanya. Llavors, el primer cop que fan la incorporació, no, de la figura femenina en la Volta a Catalunya. És important perquè, tot i que aquest any no surti, no tindrà potser el nivell, bueno, segur, el nivell de corredores molt internacionals, ja que, bueno, estan corrent altres proves.
Pacios espera que la pròxima temporada aquesta revolta pugui ser ja una prova UCI. Més difícil ho tindrà l'especialista en BTT, Sandra Santanyes, conscient que no està habituada del tot a les condicions, no de la bici en ruta, no del poder rodar sobre asfalt, sinó en fer-ho en dia de competició.
Perquè entreno habitualment en bici de carretera, de fet ahir vam fer una marxa de 150 quilòmetres, o sigui que sí, però de córrer amb circuit i en pilot, doncs això ja... És més una qüestió no d'estar fort, sinó de saber col·locar-se, no? I, bueno, si no corres, doncs vas perdent aquest hàbit i es fa una miqueta més complicat.
La ciclista de l'Olympia Cycles també ha destacat el caire simbòlic, com Pacios ara fa un moment, d'una prova que serà molt explosiva, molt curta i que servirà, sobretot, especialment per promocionar el ciclisme femení.
És una cursa molt curta, de 45 minuts, crec, però, bueno, serveix per promocionar el ciclisme femení dins d'una volta útil d'homes, no?, que és important, no?, que, bueno, fer donar visibilitat al ciclisme femení, bueno, quantes més siguem, doncs més visibilitat hi haurà i més importància de la cosa, per això anem, no?, per donar una mica d'apoio a la iniciativa aquesta que s'ha fet des de la volta.
Veient els últims entrenaments de Santanyes, la lesió al cartílag cada cop queda més enrere. La revolta serà diumenge a primera hora a Montjuïc, just abans de l'última etapa de la Volta a Catalunya. Informacions en format més breu. Més de 1.500 vallesans ja s'han inscrit a la cursa al Corte Inglés, que enguany arriba a les 40 edicions. Sabadell és la ciutat de la comarca amb més participants confirmats, amb un total de 450. La cursa es durà a terme diumenge, el dia 8 d'abril, i les inscripcions són gratuïtes, obertes fins al dia 5 via internet i l'endemà presencialment. En total ja s'han inscrit més de 23.000 corredors. I el Creu Alta Sabadell s'ha retrobat amb la victòria a la Lliga Catalana d'Handbol, sorprenent el segon classificat, a la Salle Bonanova, per 34-25 a Calbalsac. Els arlequinats van saber jugar a la contra, van jugar amb criteri i sense cometre gaires errors. I Radamont, l'entrenador, ha parlat d'un gran partit dels seus.
Tenia ganes de tornar ja a sumar punts, tenia ganes de tornar a jugar a casa després de tants enfrontaments fora de Calbalsac, i realment vam jugar un gran partit i la gent va estar al 200% des de l'inici del partit fins al final.
Els creualtencs són setens amb 27 punts. Les pròximes jornades marcaran el desenllaç d'aquesta Lliga Catalana, ja que dissabte a les 7 visiten el Cooperativa Sant Boi, vuitè, just un lloc per sota, i després es veuran les cares amb el Cambrils, quart, però només 3 punts de distància. I l'equip masculí del Club Natació Sabadell va guanyar ahir doblant en el marcador a la selecció xinesa absoluta, 12-6 a Canllong, en un amistós que va servir d'entrenament per la cita que l'equip del Xava Gómez té aquest cap de setmana contra el Natació Barcelona, contra el CNB. Bé, pel que fa al bàsquet femení, el Sant Nicolau femení rep demà l'Igualada a les 9 al carrer Jardí. Les de Jordi Zamora són penúltimes a la fase de permanència, mentre les de la Noia són terceres. Però això sí, les col·legials ja venen de donar guerra al líder, al Draf Gramenet, i això que havien començat perdent 16-0, amb un parcial molt en contra. Al final, derrota de 3, però Zamora té clar que davant de l'Igualada també tindran opcions de victòria.
Estic convençut i tinc plena confiança amb les jugadores en què serà així. Primer, en què sortirem des del principi al 100%, a voler guanyar, a voler jugar bé per poder guanyar, i confiança també en què així serà. Per tant, no hi ha res que em faci pensar que dijous no podrem 30 minuts competint.
Demà, per tant, a les 9 al carrer Jardí, Sant Nicolau Femení i Igualada, un graó per sota la primera catalana, l'escola del Carme Mas Avícola ve de perdre contra el líder, el filial de l'Esnat Sant Adrià, que suma ja 15 victòries seguides. Dissabte, 6:45 a Olot, nou enfrontament, en aquest cas contra el novè d'unes carmelites que són terceres, per contra el club ha caigut al desè lloc per la derrota 45-64 contra el Granollers, i dissabte visiten el GIEC B de Girona. Tot això pel que fa avui. Demà tindrem més, per exemple, vòlei, també tenis taula femení o waterpolo, amb la superfinal de l'Eurocup amb la selecció espanyola jugant-se el títol a Pontevedra. Una abraçada des del control de so del Toni González. Nosaltres marxem. Més informació, radiosabadell.fm. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses, i el teu.